El rei Felip VI fa públic per primera vegada el seu patrimoni, 2,5 milions d'euros. Professor Anguera, què tal? Bon dia i bona hora.
Bon dia, bona hora i bon euro, sí.
I bon euro. Escolti, vostè s'ho creu, això?
Ai, tant, si m'ho diuen les autoritats, ja m'ho he de creure.
Sí?
A 2,5 milions, no sé quants anys fa que cobra del treballador públic. Bueno, des que va ser major d'edat...
25
doncs, mira,
anys.
Doncs fent 25 anys, imagina't, no? Doncs són 2.000 euros a l'any. O no, 100.000 potser. No, bueno, fes igual. Miqueta a miqueta, fent la formigueta, es poden estalviar aquests diners. Pensa que 2,5 milions d'euros... A veure, si tens una caseta una mica arreglada aquí a Olot, després una masia familiar rehabilitada i un apartament a l'Empordà, ja és això, eh? Sí, tampoc és... No, 2,5 milions sembla que sigui una cosa extraordinària, no? I si tu, a més, ets una persona virtuosa que no malgastes i vas mirant cada mes de fer un raconet a la caixa, doncs al final tens aquests diners, i tant. Sí, sí.
En total, en aquests 25 anys, el rei ha acumulat un patrimoni, el rei actual, patrimoni de 4 milions d'euros, dels quals ara en té 2,5, vol dir que se n'ha patejat aproximadament 2,5 més. No sé, professor...
La feina també gastes amb trajos i
sí,
en
sí, sí,
coses,
certament,
no?
Certament. Sí. De totes maneres, sorprèn que, per exemple, la reina no hagi de declarar, no?, el seu patrimoni, perquè, clar, aquí hi ha un terme jurídic que fa que ella tampoc hagi de declarar gaire res, no?
Però pot ser igual, ella gasta més perquè compra més, no sé... adornos o joies i potser no tingui res estalviat i tot s'ho hagi gastat i no tingui patrimoni. Esclar, no ho sabem perquè no ho ha declarat. I això que dius tu tens, és cert, vull dir, sembla que sí, que potser sí que hauria de declarar perquè l'únic que està exempt de declarar és el rei, com a cap d'estat, no com a rei, no? Però vaja, a veure, hi ha moltes persones que tenen sentiments i tampoc els ensenyen tots. No ho sabem aquí, vull dir, això és una cosa... Ara, Hi ha un altre aspecte que no sé si t'hi has fixat, Joel, que sembla ser que la casa, la família, no? la família dels senyors Borbó, doncs, segons estimacions, perquè esclar, tot això és poc clar, no és gens transparent, sembla ser que acumulen un patrimoni de 2.000 milions. Clar, que 2,5 són un res, són un esquitx, un detall, no? Clar, 2 milions... Tenint en compte que són 3 germans a repartir, doncs ja aquests 2,5 milions queden molt, molt difuminats i si a més sabem que presumiblement estan en paradisos fiscals com a bons patriotes, doncs no hauran de declarar-ho i tindran doncs una jubilació arregladeta. Perquè pensa que, no sé, a vegades comparen amb la casa Tudor de Gran Bretanya, no?, i que aquells diuen que se'ls estima 500 milions de patrimoni, però és que són moltes generacions, no sé si des de Ricard Cordelló, des que va anar allà a fer la campanya a les Creuades, doncs acumulen durant 7 segles, doncs són molts diners. En canvi, el senyor Joan de Borbó, el fill de l'Alfons XIII, molt conegut per Comte de Barcelona, que també és curiós, no?, el Comte de Barcelona, doncs no tenia patrimoni. O sigui, quan l'actual monarquia reeditada per el general Francesc Franc i Valmont, doncs no tenia patrimoni i fer-ho amb una generació i mitja, 2.000 milions, és una actitud emprenedora, és una actitud positiva, és persones que es dediquen a acumular pensant en els fills, i trobo que està, vaja, que està força bé. I, per tant, no t'hi fixis massa en aquests 2,5. Perquè és el més significatiu per a la gent que no tenim res, però no és una quantitat. Ara, els 2.000 milions estimats, aquests sí que fan patxoca.
Clar. De fet, a mi m'ha semblat que 2,26 milions era poc. Jo m'esperava una mica més i també m'ha sorprès el fet de que el rei no tingui béns immobiliaris.
Bueno, perquè suposo que, primer, el pis que té, l'apartament que viu a Madrid... és de tots, diguéssim, està com ara anava a dir...
Patrimoni nacional.
No l'ocupa, perquè no, és un ocupa legal, diguéssim, però no paga lloguer, no és allò de dir, a veure, si ara amb l'IPC m'augmentaran la renda... No. Ell està allà perquè, com a cap d'estat, té dret a estar-hi, no? I està, per tant, no gasta per aquí. I quan viatja també em sembla que el tema ho té, no sé, per despeses de representació, o, vull dir, tampoc gasta perquè, com que és per feina, excepte les vacances, no sé si allà al Palau de Miravent, a Palma, doncs li fan pagar alguna cosa, però quan viatja per feina, doncs, com qualsevol treballador, doncs no paga, li paguem nosaltres perquè és un servidor públic, és un funcionari públic, sense oposició, li paguem. Per tant, jo crec que sí, que doncs, 2,5 milions d'estalvi en 25 anys, doncs està força bé.
Bé, en qualsevol cas, la Casa Reial ho va comunicar ahir a la tarda i realment doncs, sí. Va ser una acció inèdita fins ara, perquè clar, no estàvem acostumats a saber els comptes del monarca i més després de l'experiència del rei emèrit, que ja sabem tot el que es va descobrir.
Del seu pare, no? Sí. Bueno, esclar, és que no estàvem acostumats perquè si realment de no tenir ni un duro, n'acumulat 2.000 milions, ja s'entén que no ha sortit dels pressupostos generals de l'Estat. Ah. Dir, perquè doncs, no t'estranyis tampoc, ara no diguis, oh, quina cosa, no. Ah. Si tu fas això, ja es veu que han de sortir d'un altre lloc, i com que de l'altre lloc és il·legal que hagin sortit, doncs per això no ho explicaven, ni ho explicaran, suposo, perquè no pot ser, no? Si jo t'anar fent regals a persones d'origen alemany, doncs, de nom Corina, de 60 milions, ara te'ls dono pels serveis prestats, doncs, esclar, aquestes coses no es poden explicar. Per tant, això no ho sabrem mai per declaració pròpia dels afectats. O sigui, no et facis il·lusions, Joel, que això tot han de ser estimacions, veure si aquella operació doncs, sembla ser que va donar tants diners, etc. No? És un món fosc. I per tant, com a món fosc, no se sabrà.
Estem a l'informe econòmic amb el professor Josep Anguera. Professor, entrem a temes, diguem, més mundans, temes que ens afecten més a la població normal, com vostè i jo. Parlem una mica del preu de la llum, que ja sabem que està pels núvols i que continua en aquesta tessitura. Ara per ara, malgrat els intents polítics per rebaixar les quotes, sembla que es mantenen i sembla que no ho veuen massa bé des de Brussel·les, no?
No, bé, ja vam fer una mica, van haver de fer molts esforços per concedir aquesta declaració d'illa energètica a la península Ibèrica, que no deixa de ser extraordinari, perquè vaja, si tu vas i més aquí a la Garrotxa, t'aixeques una mica, veuràs els Pirineus nevats encara, i que veus que no hi ha aigua, vull dir que l'aigua està en forma de neu, no som una illa. Per què ho van dir això? Perquè com que depeníem tan poc del gas de Sibèria, el gas de la Federació Russa, que diguéssim ven tan esplèndidament al centre i nord europeus, doncs van dir, escolta, que nosaltres puguem intervenir en el mercat energètic per abaratir el cost de l'energia, no? I a Brussel·les, la capital de la Unió Europea, en aquest club on nosaltres estem associats voluntàriament, doncs van dir, doncs, s'ho van pensar i rumiar, però al final dit, va, doncs d'acord, Portugal i Espanya que siguin una excepció i per això van donar aquest nom d'illa energètica. I això a què responia, no? Van dir, doncs mira, el que volem fer és que en la definició del preu del megawatt, saps aquests preus de borratxera, sí. Si em permet l'expressió, no? que han augmentat per 10 i per 15 els preus de fa 2 anys, doncs com que sempre el preu de l'energia més cara que intervé per subministrar electricitat a tothom, doncs i el gas és dels cars, diguéssim, perquè s'havia augmentat molt el preu últimament, degut a diversos factors, entre ells la gran demanda xinesa per aquest hivern que ja hem superat, doncs podrem posar un preu màxim, encara que un preu màxim fictici, que serà de 30 euros al megawatt, que d'aquesta manera en la definició del preu final de l'electricitat serà més baix. De moment, aquests 30 ja no han estat acceptats, sinó que ja estan dient Brussel·les que serà 50 o 70. O sigui, més del doble, si són 70, més del doble del que estaven dient ara, no? Però, per altra banda, pensa que això no afecta a tots els consumidors. Només afecta aquells que tenen el preu voluntari del consumidor petit, aquell que se'n diu el PVPC, no? Sí, les sigles raríssimes que s'han inventat, perquè de tant en tant surten a la premsa. Doncs bé, això només afecta el 30% dels consumidors, 30 una miqueta més, no? La resta, de les dues terceres parts, estan en preu fixe, amb la qual cosa, clar, els que ens estan escoltant o han llegit les notícies, que no pensin, que mirin una mica el seu contracte amb la companyia que el tinguin i que sàpiguen, o sigui, que recordin si és un preu fix o és un preu d'aquests variables, d'aquest que dic de PVPC, no? I aleshores veuran si tot això els hi afecta o no. Si és el de la majoria, que sàpiguen ara mateix que no els afecta, que tant els hi és que siguem una illa energètica com una península, com el que sigui. No, seguirem pagant el que fins ara ens diguin que han de pagar, i aquell anunci que diu, mira, aquest diumenge el preu del megawatt arribarà tant, doncs serà el preu que hauran de pagar. Per tant, és una mesura que suposo a la desesperada per intentar frenar tant el sacrifici que significa per tots aquest augment d'electricitat com el rebombori, diguéssim, periodístic, en real, no?, de notícies, en quan doncs, això no havia estat mai notícia durant moltíssims anys, i que ara cada dos per tres t'assabentes que, escolta, aquest 250 euros, això, uns preus exageradament alts, no?, i que em van dient la diferència en fa doncs, 15 mesos, 18 mesos, doncs tot això, tant el fet en si com la seva informació, doncs, ha causat a moltíssima gent doncs, un impacte molt, molt gran. Pensa que hi ha un estudi que tampoc, vaja, no és que s'hagi de saber massa savi per arribar a aquesta conclusió, però que, com amb tantes altres coses, aquest increment de l'electricitat afecta de forma molt desigual segons els diners que tu tinguis, clar, el teu nivell d'ingressos, perquè, clar, encara que la gent amb més diners gasti més en electricitat, però l'impacte que tenen d'aquestes factures, doncs dintre dels seus ingressos, del seu patrimoni, és molt més petit, perquè, clar, a veure, l'electricitat és un bé bàsic, vull dir que electricitat i combustibles tothom necessita i bueno, doncs, potser per l'estiu podem substituir l'aire condicionat per un vano, però a l'hivern necessites electricitat per escalfar-te.
No, no, que són despeses bàsiques, professor, són despeses bàsiques, que la que se t'esquadren tens un problema, a més, eh?
Exacte, si tu tens un nivell, t'imagina't amb un salari mínim interprofessional dels 1.000 euros,
sí,
no?
Sí, sí.
Doncs, esclar, aquesta clatellada de l'increment de preus d'energia i combustible t'afecta molt més, encara que gastis menys quilowatts i menys litres de benzina que una persona que n'increixi 5.000.
Clar.
Ja s'entén la proporció, i per tant, doncs, diguéssim, dintre del període de crisi econòmica després de la pandèmia, aquesta qüestió castiga molt a la gent que té pocs ingressos, i els que estan això, doncs, amb el salari mínim, doncs aquests ho estan patint força. Ara, a la sortida de l'època de les fredurades, doncs serà menys costós tot això. Però hi ha gent, perquè també, esclar, hem estat llegint i escoltant que la gent, davant dels increments de preus, no només dels combustibles, estan tirant mà dels estalvis. Sí, aquells que en tenen, evidentment, clar, clar, és una obvietat, no? Perdona que la ressalti, però clar, aquells que no en tenen, doncs, el sacrifici i el patir el de cada dia i de cada mes, al final de mes, doncs és realment gran.
Bé, i aquí també hi ha una altra cosa, que quan no s'arriba i es disposa d'una targeta de crèdit per sortir del pas, tires d'allà, però clar, això no deixa de ser com una mena de bola de neu que es va fent cada cop més grossa, no?
I que s'acaba a final de mes, perquè,
exacte,
clar,
sí, sí.
Si tu al final de mes, allò que tanquen les targetes el dia 25,
sí,
i el dia 31 te la posen en el compte corrent com a càrrec, no? A vegades, quan arriba el mateix dia 31 o a l'1, que a vegades doncs el sou, segons en quin banc el tinguis, t'arriba el primer dia de mes, doncs veus com queda absorbit i ja tornes a estar amb números vermells, i llavors tens tot el mes per anar tirant de la targeta de crèdit, evidentment. Això no tothom ni
no, i tant que no, almenys, tant
però hi ha gent... Però hi ha gent que passa, és a dir, que jo conec algú que li passa, amb la qual, evidentment, o tens estalvis, o t'ajuda algú, o la cosa està... Per tant, això de la targeta de crèdit pot servir per la primera vegada, però després estàs igual que abans, més tenir en compte que ja comences el mes de números vermells.
Evidentment.
I que és una cosa que no... És un peix que es mossega la cua.
Però vostè, professor, creu que acabarem veient una reducció del preu de la llum? Perquè sense anar més lluny, les elèctriques estan qüestionant ja directament a Brussel·les, ho han fet a través d'una carta, la singularitat ibèrica.
Sí, estan dient que, bueno, que tampoc som tan... Sí, perquè comparant amb preus de francesos, moltes vegades que ells estan en el continent energètic, que no són illes, sinó que són normals, diguéssim, doncs tampoc hi ha tanta diferència. Sí que últimament hi ha hagut uns preus més alts que no pas els de Portugal i Espanya, però tampoc és tan disparatant. No hi ha una diferència. Ui, és que aquells són una altra cosa. No. I evidentment, també hi ha una cosa que estan dient les elèctriques, no?, i totes les empreses energètiques, que és clar que dintre d'aquest articulat que serà, que encara no està aprovat, perquè encara no està aprovat ni per Brussel·les, no?, però quan s'apliqui, si ho aproven definitivament i ja veurem de quina manera ho aproven, diu que les diferències entre el preu taxat del gas i el preu real que es compri el pagaran els demandants. O sigui, mira, la lletra petita diu això, el pagaran els demandants. I qui som els demandants? Evidentment, encara que això vulgui dir que seran les empreses que produeixen electricitat, però aquesta electricitat després la vendran, ens la vendran a nosaltres. Per tant, els demandants finals som tots els usuaris, de tots els clients. I per tant, no estan pensat en que una part dels pressupostos generals de l'Estat, que surten de tots els nostres impostos, també de tots nosaltres, gastem molt o gastem poca electricitat, doncs definitivament aquests preus alts els seguirem suportant els consumidors. Tant els consumidors a través de la factura elèctrica com si es posen diners dels pressupostos generals de l'Estat, sortirà de tots nosaltres dels impostos. I no tothom paga proporcionalment els mateixos impostos, com ja sabem. O sigui, vaja, proporcionalment, en teoria sí, perquè ara que estem en període de l'IRPF ja sabem que tothom paga proporcionalment els seus ingressos. El que també se sap és que no tothom tenim la possibilitat de defraudar en cas de que es vulgui defraudar, no? Vull dir, les persones que tenen més diners tenen moltes més facilitats per eludir les seves obligacions fiscals. I per tant, doncs, tal com tu deies al començament, aquesta illa energètica em sembla que és un intent, suposo, ben intencionat del govern del president Sánchez per intentar que això no sigui tan, no tingui un impacte tan negatiu, però fet i fumut, al final, doncs, si el petroli puja de preu i el gas puja de preu, doncs al final aquest increment doncs, el paguem nosaltres, els que consumim, o simplement els que estem cada un dintre del seu estat i dintre del seu sistema fiscal.
Bé, professor, i ja que parlem de preus, les multinacionals imposen un escenari d'alces de preus constants en el gran consum, com a mínim durant tot aquest any. Els últims resultats trimestrals publicats per les grans multinacionals del gran consum marquen l'escenari al que s'enfrontarà el conjunt del sector durant tot aquest any. I aquí entra des d'empreses de begudes, empreses de cosmètica, alimentació... En definitiva, que ens espera un 2022 amb puges que aniran incrementant aquesta inflació. Cobro parèntesi, també és un dels temes que li ha costat molts vots a França a Emmanuel Macron, perquè ara hem sortit aquestes eleccions i sembla que això també l'ha castigat, aquesta inflació, que ja sé que és allò que diuen mal de mucho con suelo de tontos, però el tema de la inflació no és una cosa única a casa nostra, sinó que també afecta altres països com per exemple França o Itàlia, sense anar més lluny, no?
Sí, sí, ara que el diumenge es va acabar la segona volta a França, doncs, l'argument principal de la senyora Le Pen era la inflació. De les moltes coses que es pot fer, la immigració, la pèrdua d'identitat nacional francesa, doncs, la gran eina va ser dir una cosa que ja està passant i aquí, que és que els preus estan pujant d'una forma molt gran, cosa que no passava durant els últims 10 anys, no? des de la crisi del 2008 de Lehman Brothers, no? La crisi financera. Sí, sí, doncs, i aquí ho hem estat notant, ja portem mesos, no? Vaja, tot el que és aquest any, des de les festes de Nadal, que cada mes, quan ens avancen a final de mes i cap allà el dia 15 ens diuen l'increment de l'IPC mensual, doncs bé, ens estem acostant al 10%, xifres, guarismes, percentatges que feia molt de temps que no veiem. Llavors, tal com tu dius, doncs aquestes grans multinacionals de que tots som compradors, no? Procter & Gamble, Heineken, Danone i altres, no? ja ens estan dient el que la realitat veiem i el futur proper. O sigui, que no pensem que, tal com alguns havien dit, que això seria una cosa puntual, però que de cara a l'estiu baixaria, ja ens diuen, penseu que com a mínim fins al desembre d'enguany del 2022 això seguirà sent així. Per tant, gairebé ens estan invitant, que igual és una estratègia comercial, però vaja, subreptícia, de dir, potser que compreu més ara i acumuleu, perquè d'aquí, quan torneu a anar a la botiga, al súper o així, d'aquí un mes o d'aquí un mes i mig, penseu que encara serà més car. I llavors igual, no sé, si estan sense dir que ve una crisi així grossa degut a, no sé, a la guerra d'Ucraïna o alguna cosa, ens estan afavorint que avancem compres i que tinguem el rebost una mica ple, perquè així és, no, l'impacte d'aquesta inflació que ja tenim, repeteixo, i que ens estan anunciant que no baixarà, doncs que aquest impacte sigui menor. Perquè són amb coses d'ús diari. Si no és a dir, no, és que les cases, no sé què, o els cotxes, que esclar, que amb això doncs et pots retrasar, no sé, una casa, doncs, pues, mira, ja la comprarem l'any que ve, o ja ens canviarem el pis, o un cotxe, que també, pues, mira, aniré més al mecànic, però ja el comprarem el 2024. Per anar amb el cistell de la compra, això ho fem cada setmana. No?
Perquè, escolti, professor, aquest increment de preus que auguren és per fer front a les seves pròpies despeses o aquí també se n'aprofiten de la situació per, ja que la vida està tan cara, doncs vinga, nosaltres també incrementem preus i de pas i guanyem un tant per cent més en el còmput anual de l'any. Se sumen els dos factors en aquí o no?
Ara, si un és una mica mal pensat, o sigui realista, doncs segurament és així, però ells es curen amb salut i ens estan dient que no han augmentat els marges. Però fixa't, augmentar els marges no vol dir no augmentar els beneficis, perquè augmentar el marge vol dir incrementar el percentatge sobre el preu de venda del benefici. Clar, però si tu no augmentes aquest percentatge però el preu és més gran, això vol dir que, esclar, que els beneficis també són més grans. O sigui, l'altra cosa seria que ens diguessin, mira, per aconseguir contenir una mica la inflació hem rebaixat els marges de benefici. I no, el que declaren, i si com que són persones crèdules ens ho hem de creure, no, és que ells mantenen el marge. Clar, potser algú que llegeixi això sense entretenir-se massa en pensar-ho, pensarà, mira, doncs que bé, no? Gairebé sembla que siguin d'assistència social aquestes grans empreses multinacionals de productes de primera necessitat i que estan doncs reduint els beneficis. Doncs no, els beneficis com a mínim augmenten al mateix nivell de la inflació, perquè, repeteixo, mantenen els segons ells, mantenen els marges. No? L'altra cosa és de que, tal com hem comentat en alguna altra ocasió, estiguin fent, perquè surten altres casos, estiguin fent allò de semblar que mantenen els preus, però que el que comprem n'hi ha menys quantitat. Saps? Allò de dir, doncs mira, en lloc de que hi haguessin, em sembla que vaig treure el tema dels nachos, no? que havien baixat, sí, no sé si 25 grams el contingut, mantenia el preu de la bosseta de nachos, però si tu passaves allò, deies, que ningú fa, evidentment, no? Perquè, a més, no pots comparar-ho amb la bossa anterior que ja t'has menjat, no? Però si tinguéssim un que no hagués caducat i estiguessis allà i en compressis un de nou, al mateix preu veuries que aquella bosseta pesa el seu contingut 25 grams menys, que va ser un 10% menys, no? Doncs ells, els beneficis, segons han declarat, que això doncs, sempre pot, cada un pot ser més o menys crèdul o el que sigui, doncs mantenen el percentatge, però com que la base augmenta, doncs els beneficis també augmenten. Et diran, oh, és que nosaltres també ens hem de cobrir de cara als nostres proveïdors per poder que no disminuir els nostres beneficis. Clar, les raons també, cada un té les seves raons. Però no pensem que aquestes grans empreses, de les quals tots en som clients, ens estiguin, diguéssim, ajudant a suportar aquesta inflació.
Bé, professor, la gran pregunta torna a ser la mateixa que fèiem amb el cas de l'energia. Tot aquest increment de preus tornarà a estabilitzar-se? Creu vostè que tornarem a tenir uns preus a l'alçada de la situació real de les persones, o aquests preus tan elevats han vingut per quedar-se?
Jo això no et puc dir, podria dir com molta gent que ens que m'agradaria que passés, no et puc saber. El que em diu el NAS, i més de 45 anys d'experiència sent un curiós de l'economia, és de que el més probable pot ser que a partir del 23 o el 24 no segueixi aquesta inflació, però que baixin els preus, o sigui, una deflació com va haver-hi el 2010-2011, és poc probable. Sempre són coses de probabilitats. Jo diria que és bastant segur que no baixaran els preus, vull dir que, però que a partir de l'any que ve o del següent aquests increments deixin de produir-se. O sigui, que l'IPC torni a estar per al voltant del 2%, que és el mandat que té el Banc Central Europeu. Pensa que hi ha la senyora Christine Lagarde i el senyor Luis de Guindos, que és un dels vicepresidents del Banc Central Europeu, doncs ja estan dient que segurament cap a l'estiu o setembre o octubre doncs hi haurà una tornada a tenir tipus d'interès oficial del diner, de l'euro, doncs superiors al zero. O sigui que allò de regalar els diners perquè, regalar, tema, deixar diners sense cobrar interessos en els bancs comercials de tota la zona euro deixarà d'existir, perquè doncs, ja estan més que alarmats per la pujada dels preus. El que passa és que també no s'acaben de decidir a fer-ho immediatament, perquè l'altre objectiu és la recuperació de l'economia europea després de la pandèmia. Clar. Llavors, esclar, s'estan dient, si comencem a encarir el crèdit, aquesta recuperació, que no és total, no és plena, però que sí que és positiva, es frenarà. Llavors estan, com sempre en economia, entre augmentar la producció per recuperar-se o que els preus augmentin. És un dilema que fa ja molts decennis que tenim.
Perquè, professor, digui.
No, responent a la teva pregunta, què passarà? Allò? Primer, no ho sé. Segona, segurament els preus deixaran d'augmentar, però retrocedir jo crec que hi ha molt poques probabilitats.
No, li anava a preguntar, professor Anguera, quins factors, i això sí que li demano que ho faci allò, ens faci una resposta molt bàsica, perquè tots la puguem entendre, quins factors s'han de produir perquè els preus puguin tirar enrere, precisament, no? Haurien de confluir a alguns aspectes que haurien de provocar aquesta situació, però la pregunta és quins?
En plan teòric, jo diria que el més evident és el preu de l'energia, tenint en compte que l'horitzó 2030 de la Unió Europea és tenir una reducció significativa d'emissions de CO2 a l'atmosfera, i tenir en compte que aquesta dependència o bé del gas siberià o bé del gas nord-americà pel fracking, doncs si es fa un esforç realment important, realment significatiu, de la transició energètica, doncs per aquí podria ser, i a més, nosaltres, aquí a la península ibèrica, com amb altres regions de la Mediterrània, ho tenim força bé. I aquí a Catalunya també, entre el vent que hi ha a les Terres de l'Ebre i aquí a l'Empordà, les hores d'insolació, si fem un increment substancial, molt significatiu, de les energies renovables, doncs pensar que tant el vent com el sol no l'hem de comprar, el tenim, no? Doncs per aquí podria venir un estalvi energètic important. I això què voldria dir? Doncs que si els combustibles, les energies, doncs són més barates, això afecta a tota l'economia, i això doncs podria rebaixar els costos alhora que estem ajudant el planeta, no només a la nostra part del planeta, sinó a tot el planeta, a reduir l'efecte hivernacle i la contaminació. Per tant, això és una resposta bastant fàcil a la pregunta que em fas. Mm. Si fem la transició energètica d'una forma decidida, per aquí pot venir una part de la solució. Doble, una solució doble. L'altra cosa, que com demanen els de Foment del Treball, el senyor Sánchez Llibre, president dels empresaris catalans, és el tema de l'energia nuclear. L'energia nuclear, doncs, és poc contaminant, però el que passa és que, vaja, també l'urani enriquit també té el seu cost. I més tenint en compte que les centrals nuclears aquí catalanes, l'urani principalment es compra a la Federació Russa, que tot està aquí embolicat, no? Per tant, aquesta petició, que des d'un punt de vista bioclimàtic doncs té uns arguments, el de l'energia nuclear, però per altra, jo crec que, com molta gent desitgem, per les implicacions que pot tenir, no només econòmiques, sinó de catàstrofe en cas d'un accident, i pensa que allà a Escó ja va haver-hi un problema de fa anys, no?, d'un sinistre, doncs que aquest argument de Foment del Treball, que té, repeteixo, una part de real, doncs no hauríem de fer massa cas, i en canvi sí, el que he dit, no?, que la transició energètica fos molt més decidida com ha estat fins ara.
Professor Anguera, una abraçada gran, fins d'aquí 15 dies.
Molt bé.
Que vagi molt bé.
Bon dia.
Bon dia, bona hora. 5 minuts més.